Som al suplement Som a Catalunya Ràdio. Elisabet Pedrosa, bon dia, bona hora.
Bon dia, Roger, com estàs?
Molt bé, i tu?
Bé, avui tindrem una companyia d'una filòsofa, la Marina Garcés, amb un nou llibre, Escola d'Aprenents.
Molt interessant, la Marina Garcés, sempre escoltar-la. Avui ens despertarem amb filosofia i amb filosofades. Elisabet, molta sort, fins ara.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio.
La Marina Garcés connecta amb el món educatiu perquè jo crec que és una persona que va per la vida amb una actitud d'aprenent. No ve a donar-nos lliçons, sinó que comparteix i ens descodifica, ens fa entendre uns conceptes filosòfics hard, d'aquells durs, d'aquells espessos, i en canvi ens els explica d'una manera que els ideals del bé comú, de la interdependència, de la comunitat, si els explica la Marina, ho entens i t'ho fas teu. És molt vàlid, això.
Benvinguts a l'Ofici d'Educar. Hem sentit la doctora en Sociologia de l'Educació, Marta Comas Sàbat, i sí, avui tindrem el privilegi de conversar amb la Marina Garcés i que ens ajudi a repensar aquest món cap per avall que ens ha portat la Covid. Escoles segures i obertes, mestres satisfets, esgotats i en alerta, infants com mai abans contents d'anar a l'escola, i governs i societat conscients també més que mai del paper essencial de l'escola i dels mestres. Però cap a quin món, societat, educació i escola anem? En parlem avui amb...
Marina Garcés, Barcelona 1973, doctora en filosofia, compromesa amb el pensament filosòfic, els moviments socials i la docència. És mare i ens recomana educar els infants perquè no tinguin por de pensar per ells mateixos i amb els altres, i veure el món de manera crítica però constructiva. Fa ben poc ha rebut el premi Marta Mata i avui ens presenta el seu darrer llibre, Escola d'Aprenents, on diu: educar pot matar, més encara que qualsevol guerra, sota formes amables en cada centre educatiu de cada barri, poble o ciutat. Quants escolars i estudiants tornen més morts que vius de les seves hores de classe? Però l'educació també pot salvar més vides que qualsevol religió, perquè ho fa dia a dia, persona a persona. Quanta gent coneguda o anònima pot agrair a una mestra, a un llibre, a un centre educatiu o a una comunitat d'aprenentatge del tipus que sigui, haver canviat radicalment el curs i el sentit de la seva vida? I sentirem també les lliçons de la pandèmia de la pedagoga Eva Bach i la carta d'un mestre de música amoïnat, Martí Marín Perpinyà, director de l'Escola de Música Aula de So de Sant Cugat del Vallès, que reivindica el valor de l'educació musical.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
Educar és aprendre a viure junts i aprendre junts a viure. Marina Garcés.
Benvinguda i felicitats, Marina. Acabes de rebre el Premi Marta Mata per la teva trajectòria dedicada a qüestionar i ampliar les bases que sustenten l'aprenentatge des de la perspectiva de l'emancipació. Ens explicaràs això. I perceps la filosofia com una pràctica vinculada no tan sols al món acadèmic, sinó que també relacionada amb els moviments socials i culturals, i defenses la filosofia com una forma de vida, un art que neix al carrer, això és molt potent, i molt trencador, i que continua sense interrupció a l'espai íntim i invisible. Ens deia, per començar, la Marta Comas, que connectes amb el món educatiu perquè vas amb una actitud d'aprenent i ens fas assequible, digerible, comprensible la filosofia. Això és tot un art, no?, fer-nos, apropar-nos, no?
Sí, no, i bueno, bon dia, gràcies per la invitació, i agraeixo també aquestes paraules tan boniques de la Marta. Sí que, tal com diu el títol d'aquest últim llibre meu, Escola d'Aprenents, per mi l'actitud fonamental de qualsevol relació educativa, sigui en un entorn formal o no, i estiguem en el cantó que estiguem d'aquesta relació educativa, siguem l'adult, siguem el nen, siguem el mestre, l'estudiant, o senzillament persones que aprenen les unes de les altres en qualsevol context, és aquesta actitud de ser aprenents, no? No d'estar aprenent necessàriament d'una manera acumulativa, no? D'adquisició, sinó realment aquesta actitud disposada a fer de la trobada amb els altres i amb els sabers que podem compartir una experiència que ens transformi.
De qui tu ets? Què li deus al pare i a la mare amb aquesta actitud d'aprenent que creus que és bo tenir davant de la vida, no? Què li deus a la Tona i al Jordi?
Mira, doncs, ara que els menciones, és veritat que que tots dos, de maneres diferents, han estat persones que ens han donat a les seves filles, a la meva germana i a mi, una manera sempre, això, curiosa, per una banda, no? Aquesta actitud de no anar ja amb les coses sabudes per la vida, no? Sempre hi ha un i si girem aquest carrer, si mirem, no?, aquest pati d'aquesta casa, i si entrem, i si preguntem, i, no?, aquesta actitud curiosa d'estar sempre descobrint, d'estar sempre aprenent. Això potser em ve més del meu pare. El meu pare és un bon passejant, és una persona més amb una relació amb la ciutat, amb l'espai públic, és arquitecte. I la meva mare, que ja va morir fa molts anys, era una persona molt interrogativa, molt dels i per què és, no? Més d'anar com a l'arrel de les coses. I això, la veritat, és que tots dos ens ho han donat d'alguna manera molt important.
I una dona implicada, no?, implicada en la transformació de la societat. I això potser és alguna cosa que tu has rebut com a llegat, no?,
sí,
aquesta implicació.
Sí, també aquesta idea que la vida no és només una vida privada, no?, i es treballa i prou per mantenir aquesta vida privada per nosaltres o pels nostres, no? No hem tingut mai aquest sentiment dels nostres en un sentit tancat, sinó del revés, de ser part, nosaltres, cadascun de nosaltres, des de diferents contextos, de molts altres mons. I això fa que entenguis la vida, i la vida pot ser la professió, pot ser els afectes, pot ser la família, pot ser les amistats, des d'un lloc, no diré només social o polític, perquè no és només això, sinó realment implicat, no? Això que va més enllà de tu, que va més enllà de tu i dels teus petits problemes personals o particulars.
Llegim el llibre Escola d'Aprenents. La nit en què començaven noves restriccions per la segona onada de la Covid-19, a Barcelona jo havia de fer una ruta llarga en cotxe. Conduïa per l'autopista i plorava. De cansament, d'impotència, d'arbitrarietat, d'un intens sentiment de pèrdua. Perdre el curs, perdre el temps, perdre oportunitats, perdre experiències, perdre seguretats, són les amenaces amb què la nostra societat ens fa sentir sempre a punt de caure. El nou futur ja no és un crit de protesta, sinó un destí que només pot ser gestionat amb més o menys por. Arriba el 2020 i la pandèmia de la Covid-19 s'emporta els més vells i cau com una segona onada de frustració sobre els meus joves. El conjunt de la societat ens projecta una pregunta. Hem après alguna cosa? El món es va aturar i tu fas aquesta pregunta. Hem après alguna cosa? En quin punt estàvem i què hem après de tot això que està passant?
Hem après de tot això. Aquestes que llegeixes són les primeres línies del prefaci d'aquesta escola d'aprenents. Escrit ben bé a això, en ple estiu d'aquest any 2020, quan el dia que ens vam adonar que no que tornaria, sinó que no en sortíem ja, no? És a dir, que la continuïtat d'una vida restringida, perquè bueno, confinada ho és estones, però restringida de plantejaments, d'horitzons, de recorreguts, ja era el nostre present d'una manera contínua i no sabem fins quan. Aleshores, clar, quan aquest sentiment de restricció de la vida, de captura, de la imaginació, dels recorreguts, dels desitjos, de les idees, dels projectes, de les economies, de tantes coses, ens situa en el temps, jo crec necessàriament, i ens demana que valorem d'on venim i cap on anem, no en un sentit d'haver de tenir un projecte clar, ni personal, ni de societat, potser no el tenim i no passa res, i també està bé. Bé, penso, i ho defenso molt clarament en el llibre, saber no saber, és a dir, poder-nos aturar i dir, ei, és que no sabem com respondre a això o què es desperta a partir d'aquí. Ara, això, en lloc de viure-ho així, penso que s'ha convertit, o ho hem convertit, o per por ho hem acabat reduint a una experiència de la por, de l'amenaça, això de, no, de perdre, no, de pèrdua d'oportunitats, de pèrdues econòmiques, de pèrdues de futur, de pèrdues de tantes coses, no? Bueno, llavors jo penso que una de les preguntes de tot aprenentatge no és tant què hem perdut, sinó que en relació a què hem canviat, no? I quan la por ens domina, canviem molt poques coses i defensem les poques que tenim, i és una mica la sensació que tinc en aquests moments.
Tu dius que el control social ha estat un dels grans guanyadors de la pandèmia. De fet, s'han retallat moltes llibertats individuals en benefici del bé comú, no? Aquesta cosa ens l'han repetit molt, no? Heu de deixar de fer això perquè tots necessitem per protegir la vida de tots, no?
Sí, jo no sé... ben bé si s'ha argumentat realment des del bé comú, perquè el bé comú són moltes coses. Hi ha hagut una urgència, evident, i aquesta jo penso que l'hem entesa tots i totes, i hem tingut molt clar, sobretot en el primer confinament, que hi havia una resposta precisament feta des d'una ignorància molt gran de tothom, de la ciència, de la medicina i de la societat en general, i també de dels polítics a qui corresponia prendre decisions de què fer. Per tant, calia parar per cuidar-nos, no?, en aquesta cura també en la distància els uns dels altres de factors de contagi que no es coneixien, no? Per tant, en aquest sentit, aquí hi ha una resposta. Una altra cosa és a partir d'aquí, no? El cap on ens orienta tot això. I ara penso que sí que sabem més coses i que, per tant, doncs, potser estem en condicions de plantejar-nos què en volem fer d'aquesta situació i com la podem fer nostra i compartir, no?, i explorar d'una altra manera, on potser l'únic valor no sigui, diguéssim, el estar vius a tot preu, sinó com volem viure aquesta vida que volem cuidar i que volem no posar en perill per la majoria de la gent possible.
Avui, Marina Garcés, a l'Ofici d'Educar, en temps de suplement, a Catalunya Ràdio.
Hi ha una escola que fa ser un món millor.
No hi ha aprenents sense mestres, ni mestres que no siguin sempre i encara aprenents. Marina Garcés.
Avui ens acompanya a l'Ofici d'Educar la Marina Garcés, doctora en filosofia, professora, assagista, Premi Ciutat de Barcelona el 2018 amb Nova Il·lustració Radical, Premi Marta Mata de Pedagogia, autora, entre d'altres, de Fora de Classe, textos de filosofia de guerrilla, Humanitats en Acció, Ciutat Princesa, i el darrer, que avui ens presenta l'Ofici d'Educar l'Escola d'Aprenents a Galàxia Gutenberg. La Marina és membre del claustre de professors del programa d'estudis independents del MACBA i dirigeix l'aula oberta de l'Institut d'Humanitats del CCCB. Explica la Marina que va créixer en un entorn cultural, casa i escola, però la cultura es vivia com una conquesta social, política i col·lectiva, família, societat i sistema escolar, i que comporta, dius tu, una responsabilitat. Com entens tu la cultura, Marina, i la cultura en aquest moment en el que vivim, no? El paper de la cultura en la crisi, hi ha qui diu que en els pitjors moments ens ha salvat la cultura, però també no hi ha qui salvi a la cultura, no?
Exacte. Sí, jo penso que és una de les coses que hem vist, que tristament hem vist repetida un cop més, que és aquest menyspreu, no? Aquesta falta realment de valor que s'ha donat a la cultura, no com una cosa abstracta, sinó realment com un conjunt de professions, de sabers, de, no?, d'infraestructures, d'institucions, de situacions i de relacions amb les, no?, que s'han pogut anar obrint i tancant de manera, penso, molt arbitrària i sense escoltar realment el que s'estava dient des de cada un d'aquests àmbits, no?, quan ja s'havien fet responsables d'unes mesures i d'unes, no?, i d'una cautela i d'una cura que jo penso que tothom va posar en el centre. Ja partíem d'unes economies molt precaritzades, els sectors de la cultura, excepte quatre i institucions molt poderoses i quatre persones que tenen mercats molt potents, ja està molt malmesa pel valor que li donem històricament i per les darreres crisis econòmiques encara més, i penso que això ha estat un mirall de la societat. I després, clar, parlem d'aquest tipus de cultura, però mentrestant hi ha una batalla cultural que penso que també hem d'anomenar i tenir en compte, que és que mentre tancàvem teatres, cinemes, espais públics, centres cívics, biblioteques, ens hem tornat tots grans consumidors de plataformes online, privades, globals i amb un determinat producte cultural. Això, diguéssim, ho hem de tenir en compte. És a dir, no és que ens hàgim quedat sense cultura, és que està guanyant també l'espai del consum un determinat tipus d'economia i de cultura que penso que hem de valorar molt bé fins on volem deixar que realment acabi ocupant l'espai central de les nostres vides culturals.
Què demanaries tu a l'administració respecte a la cultura, ara, en aquests moments?
D'entrada, que escoltin la gent que sap què fa, no?, i que té i estima el que fa i vol fer-ho de la millor manera possible. I després penso que fa molt de temps que es demanen un tipus de mesures de base i no de grans idees volàtils per fer sostenible i digna l'activitat cultural i les professions vinculades al món de la cultura.
Avui amb la Marina Garcés, ara l'hem escoltat, ens sumem al hashtag amb la cultura.
Catalunya Ràdio i TV3 amb la cultura.
M'eduques per ser lliure?
Diu la Marina Garcés, quan hi ha crisis educatives, el que hi ha són crisis de món, crisis civilitzatòries en què es mostren els conflictes, els desitjos, els límits i les possibilitats de cada societat i de cada temps històric. Ara estem en un d'aquests moments. Quin és el paper que tu creus que ha tingut l'escola en aquesta crisi, que han tingut els infants, que han tingut els adolescents? Com ens ho hem mirat i quin paper els hem demanat, els hem exigit en molts moments, no?
Penso que també, igual, ara parlàvem de la cultura, el que ha passat amb l'escola en general, que a l'escola són moltes realitats, perquè és l'escola primària, els instituts, però també parlem de formacions professionals, postobligatòries i les universitats, que és un altre món. Però bé, diguéssim, els centres educatius, el que ha passat durant aquest temps penso que ha estat també un mirall del valor que donem al sistema educatiu mateix. De la mateixa manera que ha passat en part, però amb conseqüències potser contràries en el sistema mèdic, qui ha ocupat el primer terme de la resposta i amb els seus propis recursos, energia, motivació, han estat els mestres i les mestres, els professors, que s'han hagut d'inventar tot d'un dia per l'altre. Això d'entrada és normal que hagi estat així, però penso que també hi ha hagut una deixadesa administrativa, política i una deixadesa que ha creat una situació, penso, molt perillosa en aquest cas, cosa que potser no ha passat a la medicina, que és que ha creat un conflicte d'interessos i, per tant, una guerra no només sorda, sinó cada vegada més estrident entre els diferents col·lectius que es creuen en el sistema educatiu, famílies, mestres, professionals més consolidats que d'altres, precaris, etc. No? I després tot altres treballadors que conflueixen en aquests espais. Clar, quan un sistema tan imprescindible com és l'educatiu en una societat es troba en un escenari on el que comença és un conflicte dels uns contra els altres, en lloc d'una situació de realment d'aliança i d'imaginació i de tirar endavant junts, penso que es juga amb foc, es juga amb un foc molt perillós i que cal estar molt alerta a que això no vagi a més.
Diu la Marina Garcés al llibre Escola d'Aprenents que educar pot matar, jo el trobo molt contundent això, de fet hem començat el programa amb això, educar pot matar, però que l'educació també salva vides. L'escola no fa màgia ni genera igualtat automàticament, ni fa millor la democràcia perquè sí, ni fa feliços els nens i els joves necessàriament. Més aviat fa tot el contrari, segrega, classifica, jerarquitza i conté la violència que la mateixa societat infiltra quotidianament en els cossos i les ments de joves i infants. Que tot això no passi depèn d'una implicació constant, d'una feina contrapèl i d'una aliança entre sectors, col·lectius i àmbits de la societat que no deleguin tota l'educació en l'escola. Contundent. Quina educació mata, quina educació salva vides, no? És molt poderosa, no, l'educació?
Sí, és molt poderosa perquè parteix del més poderós que tenim els humans, que és que vivim els uns en mans dels altres. És a dir, les nostres vides es fan, no només biològicament, sinó arribem a ser qui som o arribem a poder ser un entre d'altres o una entre d'altres, no? És a dir, un membre estimat, apreciat o menyspreat d'un entorn social, tant el familiar com el col·lectiu, en funció de l'educació que rebem. I l'educació que rebem no és només quin grau formatiu acabem tenint, que també, perquè també tot això funciona com a element de jerarquització i de legitimitat, sinó també fins i tot com ens han mirat, com ens han parlat, com se'ns han adreçat, com ens han tocat o maltractat. Tots aquests elements, no, que realment no només construeixen en un sentit constructiu la persona, sinó que, com dic jo en el llibre, ens permeten comparèixer o no, arribar a ser amb els altres o a la defensiva dels altres o contra els altres. Tot això passa en les relacions educatives que establim els uns amb els altres. I és en aquest sentit que dic que mata vides o salva vides, és a dir, que mata ser, en el sentit de que es sesga, no? De que pot cegar ben bé les ales, no? I les possibilitats de ser o de poder ser, que això és el que vol dir existir, no? Poder ser alguna cosa, no en un sentit laboral només, sinó existencial, o no poder ser-ho, no? Aleshores, l'educació tant com a sistema com a relació interpersonal juga sempre en aquests extrems tan, tan forts. Per tant, no té res d'innocent, no? I és una responsabilitat molt gran educar-nos els uns als altres.
Ens eduquem dins i fora de l'escola. Dins l'escola, en l'educació, i tu parles de la vergonya, parles de la humiliació, passen coses, no? Hi ha bullying, hi ha racisme, hi ha classisme, hi ha masclisme. L'escola és un cert laboratori en el que podríem assajar com resoldre conflictes que apareixen en la nostra societat?
Sí, jo penso que l'escola en general, en tots els seus, totes les seves expressions, és el taller on s'assagen les formes de vida possibles. Per tant, si reprodueixen aquelles que ja tenim com a societat, i som societats segregadores, classistes, racistes, masclistes, violentes, etc, i tot això hi és, i capitalistes i competitives. Per tant, creure que l'escola pot ser un paradís al marge de tot això és autoenganyar-nos molt, no? Per tant, hi ha tot això, i alhora és el taller on assajar tot allò que no és això, no? I on entrar precisament en la disputa, en el conflicte, en el millor sentit de la paraula, en el debat i en la transformació d'això que ens configura com a societat. Per tant, penso que la millor defensa possible de l'escola no és tant defensar-la com un lloc a part on els nens poden ser feliços o els joves descobrir no sé què, perquè hi passa això i tot el contrari, sinó defensar-la realment com aquella institució única que tenim encara en la nostra societat on poder posar en joc, no, sota crítica i sota discussió precisament les condicions socials i els coneixements de la nostra societat.
I dius tu, Marina, que cada cop hi ha gent més jove que se sent fora de joc i exclosa de l'escola. Parles tu d'existències residuals, no? Mm-hmm. Ciutadans estones i només formalment quan els demanen un paper o que vagin a votar, assetjats per les addiccions i pels trastorns mentals, inutilitzats per una educació que no els diu res ni els interpel·la, conscients que ningú no els espera ni per explotar-los, floten mentre es van trencant. Aquesta és fa mal, sí. Això fa mal.
No. Fa mal, però és que s'està patint molt. És a dir, i és un patiment que no és només el patiment objectiu, material, no, econòmic, o fins i tot de moments d'incertesa política, que han passat moltes societats i segueixen passant moltes societats i seguim passant de moltes maneres. No, no. És un sofriment social interioritzat on avui el que es juga és que les relacions d'inclusió i d'exclusió no passen només per la feina que arribaràs a tenir o no, o els ingressos que arribaràs a aconseguir o no, sinó realment amb aquesta relació constant entre tenir encara potencial, sempre parlem en conceptes inversors, no? Potencial d'aprenentatge, potencial de recorregut, potencial de... És a dir, has de ser com una mena d'això, d'actiu, en el sentit borsari de la paraula, o anar-te residualitzant. Això passa al llarg de la vida, no? A tothom, però que els joves estan aquí. I l'educació s'acaba convertint en una mena d'entrenament de potencials. Es parla de talent, es parla de, no, tot un tipus de conceptes a valoritzar, a maximitzar, i els nens encara no hi entren tant, per això les escoles de primària són més entorns molt més lliures, no? A l'hora de pensar l'educació, però els joves estan sotmesos en això, i no és la mera competitivitat, és que realment cada un d'ells està en qüestió. Quin potencial tinc jo si ja no tinc cap jugada a fer en aquesta societat, no? O sigui, ja no m'espera ningú, i ho saben, la majoria d'ells ho saben, i els pocs que tenen oportunitats també ho saben molt bé i juguen molt fort, no? Aleshores, clar, això trenca per dins, i penso que és claríssim que en termes patològics, en termes de trastorns mentals, ara, avui, aquests dies sortia també tot un reportatge al Crític sobre el suïcidi juvenil, realment és una plaga, i parlem d'altres plagues i d'altres, no, i d'altres pandèmies, però aquesta ho és, i penso que ens ho hem de prendre molt seriosament, no només en termes clínics o mèdics, sinó és també l'expressió política més crua de la nostra societat, que els joves sentin ja que no tenen res a fer-hi.
Avui la Marina Garcés a l'Ofici d'Educar a Catalunya Ràdio en temps de suplement.
Escolta'm, a lo millor tinc raó.
Que l'educació en un món globalitzat és un gran negoci, és una obvietat. Marina Garcés.
Diu la Marina al seu llibre Escola d'Aprenents: ningú no et pregunta si vols néixer ni ningú et pregunta si vols anar a l'escola, diu. L'escola obliga l'infant a existir, ser a fora, socialment a través d'un ús pautat per l'aprenentatge del que aquella societat considera rellevant. El dret a l'educació es converteix en l'obligatorietat de l'escolarització i com a conseqüència hi ha rebuig a l'escolarització, abandonament escolar. I diu també que proposa de fugir, ens ho deia ara, el debat pedagògic actual, una competició comercial entre models educatius, receptes pedagògiques innovadores, de com ens adaptarem a allò que no sabem com serà i com ho farem de la manera més efectiva possible, per preguntar-nos una pregunta clau: és com volem ser educats? Aquesta és la pregunta, l'eix vertebrador del teu llibre, que és aquesta idea de l'aprenent, no? Com volem ser educats? Una educació com una activitat recíproca entre iguals.
Sí, aquesta és una mica el punt de partida del llibre, girar la pregunta que habitualment es fa sobre l'educació i que se la fan normalment els educadors, legisladors, pares i mares, etc., és a dir, aquells que se suposa, no?, que han d'educar, i que és sempre la pregunta per com educar. És una pregunta importantíssima i molt vàlida, però penso que en aquests moments, com ara deies, queda massa reduïda a un conflicte només entre models i metodologies, és a dir, com educar, i aleshores passem, no?, llibres i llibres i hores i debats i moltes inversions i molta recerca en investigar, doncs, quina tecnologia va millor, quina última aplicació no sé què, metodologies de canviar les taules i les maneres de seure'n a l'aula. I clar, o sigui, això, tot això sempre ha format part de l'educació, és a dir, l'educació és un art, una manera de fer, un mètode, un camí, per tant, el com s'educa és inseparable de l'educar, no? I penso que la pedagogia és una de les pràctiques històriques i socials que, tot i que sempre és un referent constant, més ha anat canviant sempre les seves maneres de fer-se, no? És alhora com està, és com estable i alhora sempre en moviment. El problema és quan això es redueix en un conflicte entre, com deies, un conflicte mercantil entre receptes, metodologies i propostes i models. La pregunta com volem ser educats, en canvi, penso que ens situa en un altre terreny, que no és el de la pedagogia com a recepte, sinó el de la relació educativa com a base i substrat de la convivència. És a dir, qui som nosaltres en tant que aprenents en diferents situacions de la vida. Una és l'escola, una altra és unes determinades edats, una altra és quan ens fem grans, una altra és en uns moments històrics o en uns altres, però la pregunta es manté. Com volem ser educats a través de cada una d'aquestes situacions, i en tant que cada una d'elles és el substrat d'una convivència possible i diversa.
I què és una educació emancipadora? Tu parles d'aquesta educació i parles també i fas un símil amb aquest aprendre amb mi, no aprendre del que jo et digui que has de fer, no? Fas l'exemple aquell, a mi m'agrada molt nedar i m'agrada l'exemple que fas del mestre que t'ensenya a nedar, no? Nedem junts.
Exacte. No fes com jo.
Exacte.
A la sorra, mentre l'altre no es mulla, no?
Exacte.
Sí, exacte. Jo, una pedagogia emancipadora per mi és aquella, i això ho reprenc literalment de tota la tradició de la pedagogia moderna, és aquella que ens permet arribar a pensar per nosaltres mateixos, per nosaltres mateixes, allò que aprenem. És a dir, si aprenem coses que no podem pensar, és instrucció, és entrenament, és ensinistrament. També els animals domèstics aprenen coses. És a dir, un aprenentatge emancipador és aquell que et permet reflexionar-lo, pensar-lo, transformar-lo, etc. I el que jo afegeixo en aquest llibre és que això passa si ho fem amb d'altres, és a dir, és pensar per un mateix o per una mateixa amb d'altres. Amb d'altres no vol dir que estiguem tota l'estona junts i enganxats, pot haver-hi molta soledat. També critico un excés de, no, de pedagogia col·laborativa, de que si no fem les coses junts sembla que no les hagin fetes. No, un ha de poder recórrer els seus camins i enfrontar-se fins i tot a la dissonància amb els altres, al desencaix amb els altres. Però fins i tot aquí hi ha un amb altres, no? I aquí és aquesta idea que també l'aprenc d'un filòsof que m'agrada molt, que és Gilles Deleuze, un filòsof francès, que ell també l'aprèn de no sé qui, que diu això, no? El bon mestre de natació és aquell, no és aquell que et diu fes-ho com jo i es queda a la sorra o a la vora de la piscina, sinó el que et diu neda amb mi. No? Per això vol dir mullem-nos junts, fiquem-nos allà on no tot està segur de manera compartida, encara que un ja sàpiga nedar i l'altre no, o un ja sàpiga doncs, fer unes determinades coses i els altres no, no? Aquest fem-ho junts, fes-ho amb mi i anem a veure.
I en aquesta educació emancipadora, Marina, quin paper ha de tenir la filosofia? I com s'explica la filosofia? Jo tinc un dels meus fills fa batxillerat i està fent filosofia i l'altre dia parlàvem, no? Parlàvem del paper de la ciència en aquests moments, no? Si s'instrumentalitza, si no, si políticament es fa servir, si no, no? Com la podem baixar a un terreny que per ells tingui sentit i tingui utilitat, no? Aquesta filosofia de carrer que tu defenses.
Exacte. Home, penso que la filosofia, entesa com jo l'entenc i com tu ara la reivindiques, és precisament l'expressió d'aquest pensa en mi. La filosofia és interpel·lació, no? La filosofia no és mai l'expressió d'un pensament privat, allò que dèiem abans de la vida privada, no? Jo penso això i ja està, i ho dic i ho he dit. Això no és filosofia. Fins i tot la filosofia més incompresa en el seu temps, del pensador o de la pensadora més solitària i més, no? I més poc escoltada, és una paraula que s'adreça a algú, encara que aquest algú no hi sigui, perquè vol ser pensada amb d'altres. Anem a pensar això, no? I això és la raó. En realitat, la raó no és una racionalitat que ja tenim tots incorporada i que ens permet analitzar el món, sinó que és la possibilitat de raonar amb els altres allò que pot tornar a ser pensat, no? Per tant, sempre és una invitació a anem a pensar això, i potser els camins divergiran o no, o ho tirarem totes les escombraries o ho tornarem a pensar. I això és la llibertat que podem donar als joves que entren en relació a la filosofia. Les coses no estan mai pensades per sempre, no? No estan mai donades com són. L'obvietat ens mata també, no? Allò és el que hi ha vingut per quedar-se, les coses són així. Home, o no, no? I en aquest o no les hem de tornar a pensar. I tornar a pensar vol dir exigir-nos condicions per pensar-les, no dir la primera arbitrarietat que ens passa pel cap, que és l'altre perill, no? De tota aquesta opinologia de que tothom té la seva opinió i per tant tot és vàlid. No és veritat. Si no podem raonar junts, fins i tot per arribar al desacord, no és vàlid. No val qualsevol expressió de pensament.
Avui a l'Ofici d'Educar repensem el món amb l'ajuda de la Marina Garcés en temps de suplement a Catalunya Ràdio.
Sisplau, el senyor tenir esperit crític.
No volem saber el que cal saber, ni ser excel·lents, ni ser competents, tampoc complaents ni obedients. Marina Garcés.
I Marina, tenim un grup de Telegram a l'Ofici d'Educar en el que vam dir que si ens volíem fer arribar preguntes per tu, i la Maria ens ha dit, hi ha col·lectius com FUEM, la FEDE o EduXarxa que han generat processos educatius que preveuen dins del currículum l'emergència climàtica des d'una perspectiva ecosocial, feminista i de justícia global, situen el pensament crític i sistèmic com a eina indispensable, li vam dir una pregunta curta, però
sí,
indispensable per transformar-nos i fer el món més habitable, la filosofia com a eix vertebrador, a la vegada alguns entorns educatius continuen immersos en la millora de la gestió emocional, l'adaptació a les noves tecnologies, la responsabilitat ambiental que recauen els individus, tot sense passar per la crítica. Penses que són dos camins que per necessitat a poc a poc s'aniran trobant o cada cop es bifurcaran més?
Carai, això dona per tornar a començar no. El programa. No.
Breu, sí. Perquè en tinc tres més.
D'acord. No, penso que anem a... Sí, tendim a la, a la polarització d'actituds, també, no només de posicions polítiques, i l'educació es mou una mica en aquesta tensió cada cop més gran entre la gestió i la gestió no només dels centres educatius, sinó aprendre només a gestionar la pròpia vida, com si fóssim una cartera d'opcions, o aquesta invitació no tant a gestionar sinó a implicar-nos, fins i tot en allò que no sabem com acabarà, amb els altres, però realment amb la valentia d'enfrontar els problemes comuns i els problemes del nostre temps amb eines.
Més preguntes de la Maria. Que moviments com el Fridays for Future utilitzi el gest de saltar-se un dia a l'escola per manifestar-se, com ho interpretes des del punt de vista emancipatori? Estan els joves més enllà del context escolar teixint altres mons possibles?
Jo penso que això és una de les grans assignatures pendents que ens ha quedat durant la pandèmia i el confinament, que eren totes aquelles presències tan joves que estaven apareixent als carrers, a les places i a tants altres llocs, el tema climàtic, però també el feminisme més jove, no? Tots els col·lectius de noies joveníssimes que estaven replantejant tantes coses i que segueixen fent-ho, però que clar, no els veiem. I penso que estaria molt bé que l'escola, i penso que molts mestres ho han fet, i professors, instituts, etc., s'impliqués, no dirigint i organitzant, sinó realment fent de base de la nostra societat, d'infraestructura comuna i de lloc on poder deixar que totes aquestes coses creixin, s'expressin, es discuteixin i vagin endavant.
La Laura es pregunta sobre l'ús de les noves tecnologies, tauletes, pissarra digital, en aquest període de temps en els que han irromput en força.
Penso que aquí tenim un gran perill i no des d'una actitud tecnòfoba, que no la tinc gens, és a dir, jo participo i crec i a més ho he viscut des dels seus inicis en les virtuts de moltes de les tecnologies que tenim actualment. El problema són dos. Un, qui les construeix, qui les ven i qui les paga, és a dir, tot el negoci que hi ha muntat directe i indirecte entorn de la penetració salvatge o gent salvatge molt deliberada de totes aquestes tecnologies a les aules i als centres educatius. Per tant, això, si volem tecnologies, ha de ser des d'una deliberació pública molt clara de quines, com, amb quin tipus de llicències i amb quin tipus d'economia i de responsabilitat sobre les dades, etc, etc. I això, sense això, més val que no entrin, és a dir, perquè llavors ja hi som dins. I l'altre, que és molt clar, que jo crec que ens ha de fer pensar molt, és per què hem convertit l'accés a internet en l'única condició per poder accedir a aprenentatges i relacions educatives en temps de confinament. Tenim moltes d'altres. Tenim televisió pública, ràdios públiques, arxius educatius boníssims acumulats, biblioteques que estaven tancades, el servei de correus funcionant, els telèfons de línia vius. És a dir, per què resulta que només o internet o res, no? O internet o el silenci absolut, o internet o l'exclusió. Em sembla que aquí també hi ha una mirada molt interessada en dir o passem tots per aquest canal i tot el que implica, d'inversions, etcètera, etcètera, o quedarem sols i exclosos. No és veritat, i tenim una riquesa col·lectiva i pública molt gran per seguir-nos educant allà on estiguem.
Vull aprendre a ser amo de les meves emocions.
L'educació és l'art de transmetre i transformar els sabers adquirits per tal que el món ni ens devori ni ens ofegui. Marina Garcés.
La Marina Garcés ens diu moltíssimes coses en aquest llibre Escola d'Aprenents. Es pregunta, han perdut autoritat els mestres, han perdut autoritat els pares? Segurament sí, i llavors ens expliques on ha anat a parar aquesta autoritat en aquests processos. Ens parles d'autoritat i d'obediència. Ens parles d'una carta que vas escriure als teus alumnes de filosofia. La nostra obediència m'avergonyeix. I fas una distinció entre servitud i interdependència. Quin valor dones a l'autoritat, a l'obediència en el sistema educatiu?
Sí, alerto en la part que ara et refereixes d'aquest llibre d'un discurs que en part és cert i en part és perillós, trobo, que és aquest que s'ha anat instal·lant de dir és que els mestres han perdut autoritat, els professors han perdut autoritat, els pares i mares han perdut autoritat, per tant, estem en el desgovern absolut, no? Com si ningú sapigués prendre decisions i, per tant, ningú sap també la desorientació de molts nens i joves davant d'aquesta falta de referències. Això és una part del que està passant, és a dir, és una capa del que està passant. El que això ens impedeix veure és que sí que segueix havent-hi autoritat. El que passa és que està transferida, està delegada, ja no en aquestes figures que ara és veritat que han quedat desdibuixades i desnortades i molt qüestionades amb molts, i confrontades, no? També entre pares, mestres, etc. I una altra autoritat, que és la que se l'ha presa tota, que són els procediments, les formes de funcionar, la burocràcia, no? Tota aquesta gestió a l'hora qualitativa i quantitativa tant dels centres com dels aprenentatges com dels sabers que s'hi, no? Que s'hi comparteixen, fins i tot de les relacions personals que s'hi tenen, no? I aquesta suma de burocràcia, rendiment de comptes i, en últim terme, la traducció d'aquest tipus de resultats en més o menys finançament, més o menys suport de l'administració, més o menys participació dels mercats, en el cas que parlem d'educació privada, ha creat tot una autoritat molt autoritària, perquè ens atreveça en el dia a dia de la nostra vida com a docents, com a estudiants i com a... No? I tot, que penso que no la veiem si només ens quedem en la imatge de ningú fa cas al mestre o ningú fa cas al pare o mare.
D'aquesta relació mestre-alumne, tu parles d'estimar els mestres. Estimes els teus alumnes?
Parlo de l'estima mútua, i la distingeixo de l'amor en el sentit personal, perquè penso que és important. De fet, en la versió en castellà, que també l'he feta jo, parlo d'aprecio mútuo. El que passa, l'aprecio, en català em van dir que no es pot dir apreciar, però no apreci. S'havia de dir estima o un altre... Aquí tenim un conflicte de paraules. I en aquest estima català que tenim, no, que és alhora l'apreciar i és alhora l'estimar d'amor, distingeixo entre l'amor personal, és a dir, jo penso que ningú educa, o no hauríem d'educar per ser estimats, és a dir, per rebre l'amor dels nostres mestres, ni tan sols dels nostres fills, és a dir, als fills se'ls estima, però no se'ls estima perquè t'estimin, és a dir, per rebre en un... No, sinó que s'estima perquè siguin, perquè visquin, no? perquè fins i tot perquè ens deixin, no? I perquè... I en els alumnes penso que hi ha una relació necessària de donar-nos valor els uns als altres a través d'allò que ens donem. I ens donem moltes coses. Ens donem coneixement, que és el principal, ens donem maneres de relacionar-nos amb aquests coneixements, actituds, etc. I ens donem afecte. No? Però aquest valor es genera a través de l'activitat compartida, que és precisament la de l'aprenentatge.
Ara que parles dels fills, tu expliques al llibre que el teu fill té el perfil de compte de WhatsApp de 13 anys i posa tranquils, el 2050 estarem morts. Sí. Marina, com t'ha canviat ser mare? Com t'ha canviat?
I mira que sóc de les últimes resistents a que tinguessin WhatsApp i mòbil propi, però jo quan arriben a l'institut ja no hi ha qui ho freni, i vaig trobar que tenia aquesta, allò que hi ha la frase, sí, aquella que hi ha sota el WhatsApp, i és un nen molt alegre i molt vital, eh? No penseu que tinc un nihilista a punt de tirar-se per la finestra a casa, tot el contrari. No, tenen aquesta consciència, jo en dic els joves de l'extinció, és a dir, aquells pels quals hi ha la idea de que això no va enlloc, no? Que el futur no serà una casualitat, o en tot cas serà per uns quants, o en tot cas serà en un altre lloc. Ja ho han incorporat, no vol dir que ho creguin o que no vulguin que sigui d'una altra manera, i que precisament estiguin naixent tot de moviments molt juvenils precisament fruit d'aquesta consciència, no? Però potser és una cosa que nosaltres no havíem pensat mai, no? Que podíem... Que hi havia la bomba atòmica, era l'únic imaginar, el botó vermell, no? Aquell imaginari molt de finals de segona meitat del segle XX, de que algú, qui seria el boig que apretaria el botó, però una cosa més accidental. Ara que la nostra vida porta, les nostres modes de viure actuals porten a la destrucció i a l'extinció almenys d'una bona part de les espècies i potser de nosaltres mateixos, ho tenen incorporat. Penso que l'important és que sigui una consciència que desperti respostes.
Marina Garcés, acabem amb una pregunta de sí o no. Et veus assumint responsabilitats polítiques?
Polítiques vol dir dins de càrrecs polítics, no?
No.
No, no, per mi la política... I ho pregunto perquè m'agrada reivindicar un altre sentit de la paraula política, és a dir, sí que crec que tenim responsabilitats polítiques, però les tenim tots i totes, i aquestes les assumeixo plenament en la meva vida social, civil, col·lectiva. Ara, de representació política, penso que no és la meva aposta personal.
Escola d'Aprenents de la Marina Garcés. Marina, moltíssimes gràcies per haver estat avui a l'Ofici d'Educar. Una forta abraçada.
Igualment.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Lliçons que podem aprendre del coronavirus amb l'Eva Bach.
Diu l'Eva Bach que la pandèmia ha fet redescobrir el valor de l'escola i dels mestres. Benvinguda, Eva Bach.
Gràcies, Elisabet. Doncs sí, també de la família, però avui parlem de mestres i d'escola. Amb la meva companya i amiga Montse Jiménez i dins del projecte Comunicació Educativa amb Cor que vam crear juntes fa 3 anys, durant el confinament vam enquestar mig miler de nois i noies adolescents de secundària i batxillerat. I una de les coses que els demanàvem era si volien donar algun missatge als seus mestres.
I què us deien?
Doncs una gran majoria els deien que es cuidessin molt i que encara que els pogués estranyar, els aprecien molt i els trobaven a faltar. També els demanaven altres coses, com ara que amb els deures no es passessin massa, que pensessin que també els en posaven els altres i que no els omplissin tot el dia perquè els calia temps per reflexionar i per millorar aspectes de les seves vides. Peticions que continuen plenament vigents en aquest moment. Però en general els deien que després d'aquell pal de confinament, tornar a classe no estaria gens malament. I això és el que està passant ara, Elisabet. Moltes profes i que conec em diuen que els seus alumnes no volen ni sentir a parlar d'un nou confinament. I és que el millor que els està passant en aquest moment és poder anar a escola, perquè malgrat els protocols i les mancances respecte a l'escola que coneixien abans, el fet de poder anar a escola doncs, és el més semblant a la normalitat dins d'aquesta situació tan anormal que els toca viure.
Tu tens una mestra amiga que té una pissarra a l'aula, oi que sí, Eva?
Sí, tinc una mestra amiga, molt estimada, la Lidon, que té una pissarreta petita en forma de cor a l'aula i els alumnes hi van escrivint frases i ella a vegades les penja a xarxes. I l'altre dia em va penjar una que diu així: el més bonic de la Covid és venir al col·le. O sigui que és molt bonic això, no?
Poder com deies això. Tu, s'ha posat en valor. Què està mostrant tot això?
Doncs mira, crec que una de les lliçons de tot això és que la pandèmia i el confinament ens han posat al descobert mancances essencials del sistema educatiu. Això és obvi, que potser algunes ja les vèiem, altres no les vèiem o no ens les preníem prou seriosament, però com a contrapartida ens han mostrat també el valor i el tresor tan gran que són la família i l'escola i, per descomptat, la qualitat humana i professional de la gran majoria de mestres. El sobreesforç que han hagut de fer i que continuen fent, moltes vegades a contrarrellotge, havent de crear contextos de seguretat en una situació totalment incerta i insegura, i tot això per poder adaptar-se al màxim a les necessitats de l'alumnat en cada moment de la millor manera possible i disponible. Per tant, la meva conclusió és que les mestres i els mestres són essencials en majúscula, ara que estem parlant tant de les professions essencials, és indubtable que ho són, i ho són en majúscules, ara i sempre. I jo, a més, penso que són grans mags i grans fades a les nostres vides, que d'això, si vols, en podem parlar un altre dia.
Consells en aquests moments, reflexions en aquests moments tan complicats, tan estranys, en temps de pandèmia. Una abraçada ben forta, Eva.
Una abraçada, Elisabet, i a tothom.
I acabem amb la reflexió d'un mestre de música, Martí Marín Perpinyà, director de l'Escola de Música Aula de So de Sant Cugat del Vallès, centre autoritzat del Departament d'Educació, i membre de l'EMIPAC, Associació d'Escoles de Música de Titularitat Privada.
L'ensenyament de les arts, de la dansa, de la música, segueixen sent oblidades Els responsables de l'administració s'omplen el pap parlant d'educació artística, però ens ignoren o ens usen com a decorat. Si pensessin que són una part important de l'educació, no l'haurien tancat. El menysteniment del Departament d'Educació, que només va fer tancar els centres de règim especial no reglat, música i dansa, afecten especialment els més petits, els que comencen la seva formació musical, sembla que no importi com arriben els estudis reglats. Altres comunitats no han tancat aquest servei, ni València, ni Andalusia, ni el País Basc. Per ells, l'educació musical té un valor real. Ni se'ns ha escoltat ni se'ns ha preguntat. Com es pot tancar una escola durant un període tan llarg i tornar a obrir sense repercussions en l'alumnat, en professorat o el sosteniment d'infraestructures? Moltes escoles de música no tenim els sous assegurats per cap administració, autònoms, petites empreses que arrisquen per tirar endavant projectes amb un gran calat social. Crec que cal ser molt més conscient dels valors de l'educació musical i les arts per nens, joves i grans. Existim, som educació i som essencials.
Existeixen, són educació i essencials. I com us diem sempre, sigueu lúdics, positius i alegres. Eric Vinaixa, la més bonica història. Bon diumenge i fins a la setmana vinent. Roger, ja ho has vist, filosofia pràctica per abordar la pandèmia i transformar la societat, sempre millor, això sí.
Molt interessant, com sempre. Gràcies, Elisabet.
Petons.
He tornat a veure el món com la més bonica història de les coses que no són, però al final acaben sent. Abraçat-te la memòria, recordant com era el sol, d'estimar-te eternament, i era preciós, intens, com una riuada d'estels. I de nit precioso.